Para mí hay una importancia en poder interpretar este tipo de personajes, ya que es darles la voz, poder visibilizar mujeres que, pues, que han sido agredidas, violadas, y contar sus historias, para mí, desde luego, es un honor.
La sèrie també la protagonitza José Coronado i Tristán Ulloa, i té 6 capítols. Qui ja l'ha vist és l'expert en sèries del món, es recupera Solà Ginferrer.
La Maia va a la cavalcada de Reis a Màlaga i el seu pare aparta la mirada. Un segon! I la nena ja no hi és. Una periodista que sap molt bé el que és patir un crim que no resol, s'obsessiona amb resoldre i investigar aquest cas. No vol que li passi el mateix als pares de la nena. Aquest és el punt de partida, extret de la novel·la de Javier Castillo, que dona per un thriller policial i periodístic prou sòlid. O sigui, no inventa la roda, però els episodis i les trames no s'allarguen. I fins i tot quan se segueixen pistes que no porten enlloc, aquestes ajuden a teixir una societat podrida que oculta molta merda sota la catifa. Crida l'atenció, a més, el repartiment que encapçala la Milena Smith, en José Coronado o la Xa Villagrán. No només és que ells facin una bona feina, sobretot la Milena Smith, que aguanta el pes de la sèrie, sinó que sorprèn la punteria dels directors de càsting a l'hora de triar tots i cadascun dels secundaris. Resumint-ho, La xica de nieve és un passatemps ideal pel cap de setmana. Si ens en recordarem d'aquí un mes és un altre tema, també us ho dic, però això al cap i a la fi ens passa sovint amb Netflix.
El mallorquí Sebastià Alzamora, col·laborador del diari Ara, i es va mostrar sorprès quan va recollir el premi per Ràbia, perquè ha guanyat el premi Òmnium Cultural a la millor novel·la de l'any. És una novel·la curta que parteix d'un fet molt personal, la mort per enverinament de la seva gossa, però que s'endinsa a l'ànima humana. Alzamora es va imposar als altres dos finalistes de la nit, Maria Barbal i Sebastià Portell. El propi Alzamora va explicar que la literatura serveix per crear mars mentals.
La literatura no ens protegeix del mal, però sí que d'alguna manera ens en compensa, perquè ens permet intentar entendre'l. I això és el que crec que vaig intentar fer amb aquesta breu novel·la.
El Premi Òmnium Cultural a la millor novel·la de l'any és el més ben pagat de les lletres catalanes a obra ja publicada, amb un total de 20.000 euros per l'autor i 5.000 en promoció. El president d'Òmnium, Xavier Antic, explicava que la intenció és fomentar que hi hagi nous lectors.
L'objectiu del Premi és ajudar que la nostra literatura sumi encara més lectures. I això és important perquè el llibre pot existir sense lectors. De fet, hi ha tones de llibres als magatzems, però no hi ha literatura sense lectors.
El Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any va néixer fa 5 anys amb la voluntat de reivindicar les lletres catalanes. 9 i 2 minuts, els esports en Repsol. El Real Madrid i l'Atlètic de Bilbao s'han classificat per les semifinals de la Copa. I dilluns al migdia a la 1 estaran al sorteig juntament amb el Barça i l'Osasuna. Per una banda, el Madrid va guanyar 3-1 l'Atlètic de Madrid a la pròrroga i va fer de Madrid. I per l'altra, l'equip d'Ernesto Valverde va aconseguir el mateix resultat al camp del València. Les semifinals ja són a doble partit, es jugaran entre el febrer i el març, malgrat que les dates no estan clares per la participació del Real Madrid al Mundial de Clubs que comença la setmana vinent. Els blancs van fer una primera part patètica i van començar perdent amb un gol de Morata als 20 minuts, però a la segona meitat l'equip va revifar i una genialitat de Rodrigo va empatar el partit. A la pròrroga, l'àrbitre, el castellà Sotogrado, va expulsar el defensa de l'Atlètic Stefan Savic, i això ho van aprofitar Benzema i Vinícius per certificar la remuntada. El Cholo Simeone no va acabar gens content amb l'arbitratge i a la sala de premsa li va retreure a l'àrbitre que no li ensenyés la segona groga a Dani Ceballos a 20 minuts pel final del partit.
Hay una jugada determinante en el partido que es la de Ceballos, que obviamente pasa inadvertida, no le importa a nadie, pero es una jugada concreta que no podría haber dejado a nosotros con 11, ellos con 10, ganando 1-0 todavía, pero no pasó. Y vuelvo a repetir, no le importa a nadie, pero es una realidad. El equipo compitió muy bien, estos pequeños detalles te llevan para un lado o para el otro, pero bueno.
Atenció, perquè som al mes de gener i l'Atlètic de Madrid ja no té cap opció de títol aquesta temporada. Està fora d'Europa, eliminat de la Copa. Vaja, pot guanyar la Lliga, però està a 13 punts del Barça, que és el líder. I a banda del resultat, ahir el partit va estar marcat pel ninot de Vinícius, que va aparèixer penjat en un pont de Valdebebas. La policia encara no ha identificat els responsables. També n'ha parlat Ancelotti, que ho ha definit de tot plegat de lamentable. Per cert, després del partit, Vinícius ha celebrat la victòria al Twitter escrivint que de Madrid només n'hi ha un. I mentrestant a Mestalla, els futbolistes del València no van poder sortir del camp fins a dues hores després que s'acabés el maig, perquè desenes d'aficionats els volien increpar per la derrota contra l'Atlètic de Bilbao. Algun jugador fins i tot va rebre cops al cotxe, tot i que no va anar més. I tot això el dia que comença la jornada 19 de primera divisió, amb l'Espanyol jugant al camp de l'Almeria a les 9 de la nit i a RAC1. Avui ja no hi serà el porter Francesc Lecomte, que ha arribat a un acord amb el club per marxar, ni tampoc Pau Lozano, que ja ha anunciat que vol sortir. Pel que sabem, a RAC1, el Saragossa és el destí més probable. I qui està molt a prop d'arribar a Cornellà al Prat és Denis Suárez, l'exjugador del Barça, que actualment està barallat amb el president del Celta. El migcampista gallec jugarà al Villarreal la temporada que ve, però mentrestant veu amb bons ulls anar a l'Espanyol fins al juny. I a Anglaterra aquesta nit hi ha partidàs de la quarta ronda de la Copa. El Manchester City rep l'Etihad a l'Arsenal a les 9. Ahir a la prèvia es va fer viral un tall de veu de Pep Guardiola que alguns mitjans van interpretar com que no li faria res tornar al Barça i que només calia que el truquessin. Bé, la realitat és que només posava un exemple per justificar la sortida de Mikel Arteta a l'Arsenal quan era el segon del tècnic de Santpedor al City.
I'm training here, whatever, assistant coach in Barcelona.
Si jo estigués entrenant o el que sigui, fent de segon a qualsevol lloc i em truqués al Barça, i aniria perquè és el club de la meva vida. Jo no sóc dels que obliga la gent a quedar-se perquè té contracte i tot això. La gent ha de volar quan creu que és el moment de fer-ho. I també ho he dit als jugadors, si no són feliços, que marxin. La vida, i especialment la d'un futbolista, és massa curta per estar en un lloc a disgust.
You don't like it or whatever. What is it?
I la Federació Espanyola, mentrestant, li haurà de pagar més de 240.000 euros a Mediapro per impedir als canals Gol i Bein Sport emetre la final de la Copa de la Reina l'any 2009. És la quarta sentència condemnatòria en poc més d'un any per la Federació Espanyola, a qui Mediapro acusa de tenir una actitud hostil i injustificada. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça va perdre 5 punts a la pista del Real Madrid a la pròrroga, i ara els blancs es col·loquen líders amb una victòria sobre els de Sara Jessica-Bixos. En tennis, Tsitsipas és el primer finalista de l'Open d'Austràlia, després d'eliminar fa menys d'una hora el rus Kachanov en 4 sets, i d'aquí una estona a quarts de 10, Djokovic enfronta el nord-americà Tommy Paul a la segona semifinal. I en motor, atenció, perquè Dani Pedrosa tornarà a córrer un gran premi de MotoGP. Serà el gran premi d'Espanya a Jerez entre el 28 i el 30 d'abril. De moment només serà una cursa després que el català retirés l'any 2018. Val a dir que fa un parell d'anys Dani Pedrosa ja va córrer un gran premi esporàdic a Àustria. I tot plegat, quan som a les portes d'un altre cap de setmana ple d'activitat esportiva, avui Almeria Espanyol, Girona-Barça demà, City-Arsenal d'avui, per no perdre'n res, ho repassem tot com cada divendres, Esport i Tele, amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera. L'Almeria Espanyol el fan per DAZN, la Liga, i demà un quart de cinc de la tarda Girona-Barça, per DAZN, la Liga i RAC1. Diumenge un quart de cinc, Osasuna Atlètic de Madrid, i a les 9 Real Madrid-Real Societat, els dos a Movistar, la Liga. A la Copa d'Anglaterra, el Manchester City i Arsenal el fan a DAZN 1. A la Lliga Femenina, diumenge a les 4, Llevant les Planes València, i a les 6 Granadilla-Barça, els dos a DAZN. En bàsquet, demà 3 quarts de 9, bàsquet Girona-Barça, Movistar Deportes, i a la mateixa hora Bilbao Bàsquet Joventut a Movistar Deportes 2, i diumenge a 2:15 del migdia, Baxi Manresa Real Madrid a Movistar Deportes. En handbol, semifinals del Mundial, avui a les 6 Espanya-Dinamarca, i a les 9 França-Suècia, els dos a Teledeporte. I en tennis, finals de l'Open d'Austràlia, demà a 2:15 del matí la femenina, i diumenge a la mateixa hora la final masculina, tant una com l'altra a Eurosport 1.
Aquest hivern a Repsol volem que segueixis estalviant en carburant. Per això continua gaudint d'un descompte de 10 cèntims per litre pagant amb Wilet, sense límit de litres ni d'import. Si encara no tens Wilet, descarrega-te-la ara i comença a estalviar. Vine a les nostres estacions de servei i aprofita aquest descompte fins a finals de març. Més informació a Repsol.es.
I al trànsit anem a comptar cotxes des del RAC. Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Des de fa una bona estona que continua actiu l'accident a l'AP2 entre Cabra del Camp i el Pla de Santa Maria en sentit oest, on es talla un carril i encara hi ha un tram curt de retencions. I parlem encara d'un altre accident, en aquest cas més lluny encara de l'àrea metropolitana, a la C-260, prop de Puigcerdà, on s'ha tallat ara tota la calçada en els dos sentits. Situació en general amb menys cues a la xarxa viària en plena hora punta encara, però amb algunes aturades als trams habituals de la P7 a Barberà del Vallès, també a la C-58 des de Montcada per arribar a Barcelona, o la B-23 arribant a la Diagonal. I a les rondes també se circula amb intensitat en diversos trams en sentit sud, tot i que sense congestió. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I a les 9 i 9 acabem els apunts aquí al món a RAC1, parlant de la mort. Ai, no. Tot perquè un capellà de Michigan als Estats Units ha explicat a TikTok la seva experiència amb la mort. Es veu que l'any 2016, Gerald Johnson, que és com es diu el sacerdot, va tenir un atac de cor i diu que va estar una estona afinat. I en aquest temps es veu que en lloc d'anar cap a dalt, el cel va anar cap avall, cap a l'infern. De fet, tenim el moment de quan va arribar-hi.
¡Hostia, el muerto!
Ara, allí diu el capellà va ser testimoni com els dimonis torturen els humans que van a parar les tenebres. Segons ell, segons aquest capellà, ho fan amb cançons com Umbrella, de Rihanna. O aquesta, i la més històrica, de Bobby McFerrin, que és el Don't Worry, Be Happy. Ves, jo t'he de dir que potser no... Potser tenia raó, el capellà. També et dic que se m'acuden cançons pitjors, per torturar algú. O no ens en recordem d'aquesta? O aquesta. O fa una mica més aquesta. En fi, confiança plena en un capellà que quan es mor se'n va a l'infern. Don't worry, be happy. I avall va.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domiciliar el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 11.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Bueno, hola, Glòria Serra.
Bon dia, bona hora, com estem? No em miris així.
No et veia des de l'any passat, potser? No,
ens hem vist un dia. No passa que he estat... Sí, algun dia que no he vingut o no he pogut vestir aquí físicament. No havia pogut atxutxar la Cris.
Hola, Cris Puig.
Bon dia.
Bon dia. Yeah. Hola, Ernest Folk, bon
hola,
dia.
Hola, Jordi, què tal?
Molt bé. Hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, des de Madrid. Espero que aviat per aquí.
Espero.
Mira, ja? Igual la setmana vinent.
A veure, hombre. Ah, sí, bueno, que la setmana que vens anem d'excursió.
Ah, sí.
Un programa des de l'ICE. Des de la Fira de Barcelona. S'acaba l'ICE i farem la tertúlia el divendres des d'allà. Bartolí, què?
Molt bé.
De treure els trajos del vestit, dels vestits llargs, no sé, la joia.
Així puc fer el diàleg des de la teva cadira.
No, tu també vindràs allà.
Ah, jo també vindré allà.
Una barra.
No, que feia broma, home.
És motiu de ser,
Sí, és motiu de ser. Escolta'm, la Cris Puig ha treballat a la tele... La Glòria Serra treballa a la tele. En Jordi Bosch treballa per la tele. L'Ernest Folk no, però sap de la tele.
Ha sortit molt a la tele, també.
Molt a la tele, però després parlem de la tele. I parlarem de les... Bueno, parlarem de...
De què?
Vaig sentir l'Albert Om entrevistant...
Sí, explicant una cosa coneguda per qualsevol noia, diguéssim.
Els reservats de les discoteques, que és un gènere en si.
No, però va ser molt impactant.
Molt.
El testimoni a l'Islàndia.
Molt.
Perquè és veritat, Glòria, teòricament tots ho sabem, però quan ho escoltes... No, em posava els pèls de punta,
T'he de dir que em va enviar un missatge la meva estimada amiga Rosa Lucha dient que estava en estat de xoc després d'escoltar l'Albert entrevistant els responsables d'aquest reservat a barmans d'aquestes discoteques, o d'algunes discoteques, perquè no posem-les totes al mateix sac. Bueno, Bartolí, anem?
Vinga.
Anem a votar el millor diàleg de la setmana i del mes de gener.
Sí.
Ja tenim el primer tall del mes de l'any. Sí. Si voleu participar, correu electrònic a diàleg@rac.net, paraula clau a l'assumpte, així de senzill. Els regals d'avui: uns auriculars inalàmbrics JBC Deep Bass, que tenen tecnologia d'última generació, bateria de fins a 17 hores, i que trobareu disponibles en diferents colors. I una entrada doble, Margarita, pel concert de Zaz, la cantautora que fusiona la cançó francesa amb el gypsy jazz, que és meravellosa, meravellosa, que actua el 3 d'agost, dijous, al Festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses. Per tant, dues entrades per anar a veure Zaz aquest estiu. Ja la tens, tu ja tens alguna cosa a fer el dia 3 d'agost, amb els auriculars inalàmbrics. Aquests són els finalistes de la setmana, el primer.
La tertúlia que es va convertir en un cara a cara entre Ana Gómez i Francesc Marc Álvaro. Mm.
Se li preguntaria al Xavier si ell que tracta amb jutges creu que això, diguem, té alguna influència.
Jo de veritat que no us entenc, eh? Jo...
Bueno, és que ara, diguem, ara ja no se'ns permet fer preguntes.
Jo dic que no us entenc, simplement replico que no us entenc. Pregunta el que vulguis. Jo no puc dir que no t'entenc la teva pregunta.
Bueno, és que jo no sé si entens o no d'entrada si escoltes els altres.
Home, jo diria que sí, eh?
Pues jo a vegades ho dubto.
Déu-n'hi-do.
Per què no és divendres?
Sí, clar,
no, perquè no és divendres, aquí, sí.
Correu a dialing@racu.net, assumpte tertúlia. Segon.
A Ràdio 3 parlen de la infinita carrera musical de Madonna.
Madonna, que ha anunciado gira mundial, llamada The Celebration Tour. Pues,
claro que sí.
35 conciertos repartidos entre Norteamérica y Europa, que aborda sus 40 décadas de carrera.
¿Cómo?
Que aborda sus 40 décadas de carrera.
¿Es el milagro?
Carai, 40 décadas, tu. Assumpte Madonna, el tercer.
Els sons estranys que es colen a l'antena del Món a RAC1.
I a Tarragona, 11:45 del matí, a Lleida, més aviat a les 10. La jornada de vaga d'ahir va tenir un seguiment... Aviat a les 10 d'ahir va tenir un seguiment...
Assumpte... Podem posar Bartoli perquè té un...
Sí, home, no.
Mox, el quart.
A Ràdio Sirena de Benidorm parlen Ràdio Sirena. Es diu així.
Ràdio Sirena Benidorm.
És la Cope de Benidorm, es
veu. Ah, Ràdio Sirena Benidorm.
Sí, sí, no és aquest nom. Doncs això, que parlen de la volta ciclista del País Valencià, però s'emboliquen amb el nom de l'eslové Pogačar.
En los que además se coronan dos puertos de montaña.
Vendrá además Pogačar.
Ojo, la última carrera de la Volta que pasó por Altea terminó con una llegada épica de Pogačar. De
Pogačar. Cuidado.
A la Sierra de Bernia.
Cuidado. Repite conmigo, Pogačar.
Assumpte Volta i l'últim tall.
Marc Giró atén la trucada que rep una col·laboradora del Vostè Primer.
De falsetat documental, qui em truca? Del banc em truca.
El truca.
No l'agafaré.
Hola?
Hola, bon dia, Desiré.
Mira, la Desiré està mateix ara en directe a RAC1 fent una secció. Qui ets?
No, soc l'Anna de BBVA.
Marc Giró, de RAC1, vostè primer. Estàs en directe per tot Catalunya, BBVA. Escolta'm una cosa, no li podeu deixar els interessos de la del projecte, Anna?
Pues mira, a veure com ho té. La tractarem bé, Marc.
Vale, vale. Regaleu alguna tassa o alguna samarreta al BBVA, si ho vols un compte?
No.
Ni una vaixella, ni res. Que flipant, això, els bancs esteu...
Jo ja s'han acabat les vaixelles.
S'han acabat les vaixelles, no? Anna, estimada, tu estàs a favor de Shakira o de Piqué? No, nosaltres també, eh? Tot sembla que no. És que els dels bancs sempre es pensa que treballen ells. I les altres, què, guapa? No trobes.
Assumpte Giró. En joc als auriculars inalàmbrics JBCD. Pas l'entrada doble pel concert de Zaz del dijous 3 d'agost al Festival Sons del Món, que es farà aquest estiu a la Ciutadella de Roses. 9 i 18 minuts del matí. Un moment, que ara anem a la tertúlia. Hola, què tal, David?
Hola,
bon dia.
Som-hi, que ja és divendres.
Ai, sí.
I tenim molt bones notícies del Corte Inglés. Perquè torna la possibilitat d'estalviar-te el 21% d'IVA en electrònica i electrodomèstics. Només fins aquest diumenge als centres amb obertura, estalvia't el 21% d'IVA en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics a El Corte Inglés i Hipercor. L'últim televisor LG, el frigorífic Combi Hire, el mòbil Samsung que tant t'agrada. Tot això i molt més t'ho pots emportar per molt menys a botiga, web i app del Corte Inglés, amb finançament fàcil fins a 24 mesos i amb els serveis exclusius dels tecnopreus del Corte Inglés. A més, estalvia't també el 21% d'IVA en música, mobles de cuina, electrònica esportiva. Aprofita-ho! Recorda, només fins aquest diumenge 29 als centres amb obertura del Corte Inglés i Hipercor. I fins a les 12 de la nit del mateix diumenge a web i app. Finançament ofert per Financera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en condicions i exclusions als centres El Corte Inglés i a elcorteinglés.es. Ah, i demà dissabte et proposem un bon pla en família que va de comptes. El Corte Inglés de Girona, a les 6 de la tarda, a la planta primera, la Clara Ribatallada ens oferirà una sessió de compte-comptes titulada Comptes de Caiximibai. I al Corte Inglés de Cornellà, a 6:45 de la tarda, el Joan Bué ens espera amb els contes que porten el seu nom. Tothom hi està convidat. Doncs així acabem, que acabeu de passar molt bon dia i gaudiu del cap de setmana. Fins dilluns!
La fibra va trigar dècades a inventar-se. L'opció de pujar dades al núvol, anys. I el wifi? Ni t'ho explico. Però fer el primer pas cap a la digitalització del teu negoci et costarà menys d'un minut. Contracta Fusión Digital amb fibra fins a 1 giga. Centraleta al núvol, línies fixes i mòbils. I ara, a més, emporta't mòbils d'alta gamma des de 0 euros. Informa't en el 1489 o a telefonicaempreses.es. Comencem?
A l'hivern també prenc Actimel cada dia per ajudar el meu sistema immunitari. I és clar, el dono a la meva filla perquè pugui donar-ho tot en allò que més li agrada.
Amb vitamina D, B9, ferro i zinc, Actimel. Cap altre ajuda més al teu sistema immunitari. I ara descobreix les 24 ampolles de Pokémon.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 93 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest hivern a Repsol volem que segueixis estalviant en carburant. Per això continua gaudint d'un descompte de 10 cèntims per litre pagant amb Wilet sense límit de litres ni d'import. Si encara no tens Wilet, descarrega-te-la ara i comença a estalviar. Vine a les nostres estacions de servei i aprofita aquest descompte fins a finals de març. Més informació a Repsol.es.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... Ai, donen molta vida!
El perquè de tot plegat.
Són les... Perdoneu-me. Són les 9 i 22 minuts. Puc parlar del tema de TV3?
Bueno,
és que va més enllà, va més enllà, perdona, va més enllà. Dic que va més enllà perquè el tema és la llibertat d'expressió i el que es pot dir, el que no es pot dir, si ets humorista, si no. Jo posava avui un exemple que no és comparat per comparar amb Madrid, que no és per comparar amb Madrid, de debò que no ho és. És un tema, senzillament, que va haver-hi un a l'època, estem parlant del 2013, farà 10 anys, farà ara 10 anys, aquí dos mesos, va haver-hi un vídeo... que aquí en vam parlar molt de Telemadrid, on es comparava el llenguatge que utilitzaven els líders del procés de l'època 2013, estem parlant d'Artur Mas, estem parlant d'Oriol Junqueras, però també es parlava del talent de Cari Barretxe, es parlava de Pere Navarro, sortia Pere Navarro, sortia, que era en aquella època el líder del PSC, hi havia la imatge també sortia per allà també l'Artur Mas, evidentment. Anaven sortint imatges, no? I es parlava del llenguatge i es comparava amb el nazisme, Televisió Pública de Madrid. I era un reportatge dur informatiu. Un reportatge dur informatiu. I això ho aparco. Ahir TV3 va decidir acomiadar... Jo dic TV3, jo crec que hauria de dir la Corpo, que és que moltes vegades també donem per sentat que la gent sap el que és una cosa i el que és l'altra. TV3 és, o sigui, hi ha la corporació que, si m'equivoco, en Jordi Bosch en sap molt més que jo, la Cris Puig en sap molt més que jo, la Glòria Serra en sap molt més que jo,
i l'Ernest Folk en sap molt menys que tu.
Aquí és, aquí hi ha un ens que es diu la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que va canviar el nom ara fa uns anys, perquè això es deia abans la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, va passar a ser la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que en el decurs dels anys ha anat guanyant molt protagonisme. Jo a vegades he dit amb boca petita, i ara ho dic amb boca gran, per mi massa protagonisme, molts cops, perquè, com sempre ha passat a la vida, i quan l'època que la Glòria Serra i Servidor treballàvem a Catalunya Ràdio, la incidència que tenia la corporació era zero. Dic alguna mentida,
zero,
Glòria?
Zero.
Cap,
un
cap incidència.
Un
completament
institucional...
Correcte. I la força la tenien les direccions dels mitjans de Catalunya Ràdio i de TV3, això anava així. I llavors les decisions la prenien un de la ràdio, el director de TV3, i d'allà penjaven els caps d'informatius, el cap de programes, el cap d'esports i el cap de la fava, perquè no n'hi havia més. No n'hi havia 400, i evidentment a dalt hi havia un òrgan suprem que poca gent coneixia, que era la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, ara Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ara formen aquest grup d'una sèrie de consellers que s'escullen a través del nombre d'escons que tenen al Parlament de Catalunya els partits polítics. I, per tant, ara hi ha tres del PSC, n'hi ha dos, em sembla, d'Esquerra, etc. Aquest consell, ahir va veure unes imatges del programa Zona Franca, on Manel Vidal fa una comparació dels votants del PSC i dels representants del PSC amb un mem que corre, que és una esvàstica, i dalt un punt vermell, parlant dels votants del PSC. És desagradable? Sí. És denunciable? Sí. És acceptable? Per mi també. Perquè estem parlant d'un programa d'humor de matinada, me'l vull entendre, un programa d'humor de matinada, i després per una cosa que a mi em sembla molt important, que també deia les 8, que és que són els de la sotana, i tu ja sabies els que fitxaves. Tu ja sabies qui fitxaves en tot això. Tinc en línia el director de TV3, Sífrit Gras, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Sífrit.
Molt bé, m'ha encantat.
Sí, aviam, ja sabíeu, no, qui fitxàveu? O no?
Sí, sabien qui fitxàvem, i ells també sabien on anàvem. És a dir, nosaltres sabíem qui fitxàvem, buscàvem un públic diferent, buscàvem també un humor diferent, buscàvem atraure altres públics, de la mateixa manera que ells també sabien que anaven a TV3, i que TV3 no és la sotana. Que TV3 és una altra cosa, és una televisió pública que el que ha de fer, justament, és exercir a televisió pública. És a dir, que era com un pacte entre tots dos, entenc que sou irreverents, perquè tots sabeu que la televisió pública no es poden passar certs límits que es poden passar a altres llocs. I creiem que en aquest cas s'ha passat. Sí. És això.
De qui ha estat la decisió, Sífrit, de fer fora Manel Vidal com a col·laborador?
A veure, la decisió ha estat de la direcció de TV3. Mm. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, evidentment, ha estat informada en tot moment d'aquesta decisió. Però la decisió ha estat de tot el grup que conformem la direcció de TV3 i a mi en particular.
Val. O sigui, la decisió és teva.
La decisió és meva.
Sí. No sé si és la part de les pressions, eh? Has rebut, però, trucades dels consellers de la corporació, nomenats pel PSC, per exemple?
A veure, no, trucades dels consellers de la corporació, a veure, nosaltres no és que rebem trucades, és que estem al mateix edifici, estem a 20 metres, i evidentment parlem de tot, no? Hem parlat d'això, com hem parlat del Puigdemont, com parlem de l'eufòria, no? Vull dir, comentar, clar que ho hem comentat, però vull dir, no són trucades, diguem, de pressió, sinó que són allò de comentaris sobre els temes de cada dia, vaja, que com en fem altres més.
Hi han coses que també... És a dir, qui decideix llavors quines bromes es poden fer i quines no? Està recollit, per exemple, el llibre d'estil?
Sí, està recollit el llibre d'estil. El llibre d'estil parla de que és molt ampli, no? Posa els límits de l'humor amb la llibertat d'expressió sempre que no es facin expressions referents, per exemple, a gent que amb uns efectes físics es posin determinats temes, i en aquests casos, per exemple, és bastant explícit en el tema de nazisme, esvàstiques, etcètera, etcètera. Vam tenir un altre cas, per exemple, un cas també amb el mateix programa que es parlava dels llibreters i que no hi ha hagut gent tan pobra a Alemanya des del segle XX a Mauthausen, com ara si hi eren els llibreters catalans, no? En aquest cas vam veure que es posaven amb els llibreters catalans, però en aquest cas creiem que és un atac directe. A més, és una cosa que vam decidir, i això és molt important, amb la productora del programa. És a dir, no és una decisió de TV3, és una decisió de TV3 conjuntament amb la productora del programa, que són els que manen i els que contractem, que ens juntem, ens reunim, i diem, escolta, això no pot ser. I ells ens diuen, no, és que això no pot ser, quins hem passat, i es pren aquesta decisió conjuntament.
Aviam, diverses coses, eh? Quan parlem de tot això, tu deies fa un moment, deies, Sífrit, vaig parlar amb gent, evidentment, dels consellers de la corporació, perquè per això són consellers de la corporació, però et van demanar ell que el fessis fora?
No. A veure, hi ha sensibilitats de tot tipus. Vull dir, hi ha sensibilitats que de diferents tipus i cadascú pensa el seu, no? I en funció de ja ho saps com va això, si en funció de si s'ataca el PSC, s'ataca Junts, s'ataca el PP, Ciutadans, doncs cadascú posa sempre els seus límits i ja no ho troba. Però a la pregunta concreta de et van demanar ells que fessis fora, la resposta seria que no.
El guió del Manel Vidal no es revisa abans que es gravi la secció? Perquè estem parlant que és un programa que està gravat, que és fals directe,
sí.
No?
Sí. Efectivament, en aquest cas era un fals directe que va acabar 5 minuts abans de començar el programa, vull dir, no es podia tallar. Els guions es revisen tots. Tampoc és el primer cop que traiem algú d'aquests guions. Què passa? Que en aquest cas era un gràfic. Quan està escrit ho pots veure, però quan no està escrit no ho pots veure, veus un link, un gràfic, i això ens ho vam trobar en directe sense temps de rectificar. Ja s'havien canviat expressions altres vegades per expressions, però canviant d'acord amb una productora, eh? No és que nosaltres fem allò cap i llavors aquí ens estem passant i això ho traiem, però aquest cas era impossible de veure perquè era un gràfic.
Clar, amb tot això, però aviam un moment, el gràfic és un mem que fa temps que corre per la xarxa, tampoc ho va pintar ell, perquè ens entenguem.
El gràfic és una... Sí, sí, però vull dir, nosaltres no el veiem directament, aquest gràfic. A priori, vaja, vam veure l'antena, però vull dir, a priori, l'esqueleta consta com un link cap a aquest gràfic. No veus el gràfic allà dibuixat en el guió.
Com s'ho ha pres la direcció del programa?
La direcció del programa, bueno, és que ho hem pres, ens ho hem pres amb ells, aquesta decisió. Vull dir, s'ho han pres bé, a veure, a ningú li agrada. Ni a TV3 li agrada que passi això, ni tampoc li agrada la direcció del programa. Però vull dir que no és una decisió de TV3, és una decisió conjunta que hem pres els dos.
Per cert, quan parlem de tot plegat, t'han demanat treure Puta nit i Bona Espanya, que és com comença el programa en Joel Díaz cada nit?
Bueno, jo això, a més que demanar-ho, crec que ja ha fet el seu reconegut, no? A partir d'aquí, jo crec que si ho mireu a partir de la setmana que ve ja notareu un canvi.
Ah, sí?
Sí.
Però una cosa, Siegfried, ha fet el seu recorregut, perquè ens entenguem, per això és decisió del programa, no? Si ha fet el seu recorregut o no?
Sí, sí, està clar que ho és.
I la decisió del programa és canviar això?
Bueno, a veure, ja veurem si és dilluns que ve, dimarts que ve, el dia que sigui, però que ha fet el seu recorregut, estem d'acord nosaltres, i és que, a veure, és molt important que no és TV3, és TV3 amb la direcció del programa, i la direcció del programa considera també aquestes coses.
No, però dic, si algú t'ha aconsellat a tu que salti aquest començament de programa?
No, ningú. El que passa és que els hem fet, bueno, a veure, m'ho han dit al Parlament, per exemple, ho han criticat en el Parlament aquestes coses, no? Però vull dir, a nivell intern, ningú ho ha dit. El que passa és que, bueno, té sentit fer-ho, portem 4 mesos fent-ho, i nosaltres tenim un equip que treballa dia a dia amb l'equip de la productora, i van prenent decisions dia a dia, no? I ja està, i és això, no té més transcendència.
Hi ha una cosa, i acaba de publicar Nació Digital que TV3 ha apartat els tècnics del Planta Baixa que van punxar la cançó Rata de dos Patas mentre sortia de fons una foto de Carles Puigdemont a la pantalla. El digital que explica que la cadena pública ha retirat a les seves funcions el realitzador i, per la seva banda, la productora, la Manchester, ha apartat el tècnic de so. Això és així?
No és ben bé així. El que hem fet és millorar els mecanismes de coordinació entre els diferents equips nostres i els seus, no? Aleshores, a veure, la gent fa diferents funcions. Per exemple, apartar vol dir que no és que hàgim apartat el tècnic de so, és que les cançons serà més segur i més fàcil, més, ho tindrem més esqueletes si ho tirem des de la mateixa regia. Això no és apartar, és canviar els rols, no? Doncs per facilitar que no hi hagi aquests problemes de descoordinació.
Per tant, no s'ha acomiadat ningú, eh?
No s'ha acomiadat ningú.
No s'ha acomiadat ningú. Val. No sé si ha hagut alguna pregunta pel Siegfried o algun comentari. La Glòria Serra. Glòria,
sí, hola, bon dia, Siegfried. Encantada de saludar-te.
Hola, bon dia, Glòria.
Tants anys. La pregunta que volia fer és relacionada de que potser aquest cas ha estat amb una certa velocitat i rapidesa, no sé si facilitada per el moment tan complex de negociacions entre Esquerra i el Partit dels Socialistes per els comptes de Catalunya, per el pressupost de la Generalitat.
No, la veritat és que això és veritat, eh? Això no ha tingut res a veure, vull dir, podria haver passat ara, com fa un mes, com fa 3 mesos, vull dir, no té cap relació. Vaja, nosaltres no, en cap cas ho hem tingut present, això.
Aviam, Ernest.
Vale. Hola, Siegfried, bon dia.
Bon dia.
Siegfried, jo tinc una pregunta per entendre bé la història, és a dir, entenc els motius pels quals diguem, vosaltres hauríeu prescindit d'aquest gag perquè us incomoda, és a dir, això ho has explicat, però no entenc per què decidiu fer fora la persona responsable d'això. És a dir, quin és el motiu? Perquè això sí que em sorprèn més, perquè tu pots dir-li a una persona, escolta, això que has fet no està bé, ho traiem, de fet tu mateix has explicat molt bé que ja ha passat altres vegades, però prendre la mesura de fer fora una persona és el que jo crec que potser no hem entès bé. És a dir, és per reiteració de conducta? Ha passat alguna altra cosa? O és per la gravetat que considereu sobre aquest fet en concret?
No, és que considerem que és greu el que ha passat. A més, en aquest cas, a diferència d'altres, ha sortit en pantalla. És a dir, quan surt en pantalla, això no és un error, és una cosa premeditada. Escolta, jo soc partidari de que els límits de l'humor han de ser el més amplis possibles i fora de TV3 han d'arribar fins on siguin. Dit això, a TV3, som un servei públic, tenim una responsabilitat amb els continguts que tenim i considerem que aquest tipus de continguts no s'adequen i per això prenem aquesta decisió.
Però l'acomiadeu, diem, per una deslleialtat, per dir-ho així?
No, perquè havíem fet un pacte amb la productora de quins continguts, fins on arribàvem i fins on no, i aquí en aquest cas doncs, no s'ha complert.
Jordi Bosch, sembla que vol dir alguna cosa i s'ha de dir. Jordi.
Sí, Siegfried, bon dia.
Bon dia, Jordi.
He de dir honestament que amb en Siegfried ens coneixem de fa molts anys i des de la seva i de la nostra vessant periodística, no? I jo, en primer lloc, bueno, jo t'he de felicitar perquè donguis la cara, perquè...
Sí, senyor.
No és normal, és a dir, i donguis explicacions que agradaran o no agradaran, però que diríem són suficients des de la teva perspectiva perquè has contestat a tot el que t'ha preguntat en Jordi sense defugir,
sí,
no?
Sí, efectivament.
I per tant, això és un acte de transparència que hem d'agrair en una televisió pública. Jo porto 30 anys amb el... en el negoci de la televisió m'ha passat de tot, a les productores ha passat de tot, ens han passat incidents de tots tipus, probablement nosaltres a vegades ens hem equivocat, a vegades les cadenes han estat deslleials amb nosaltres, ens han fet menjar el que no era, en fi, ho he vist de tot i m'hagués agradat trobar-me sempre amb algú que sortís a donar la cara si feia falta, per tant en aquest sentit, doncs jo et felicito per això. Dit això, hi ha en aquest terreny teòric que ens agrada a la gent que ens agrada la televisió, i en Siegfried n'és un cas, i n'hem parlat a vegades, jo crec que el tema dels límits de l'humor és el que tu has posat ara sobre la taula. És a dir, tenim un problema generacional. No és un problema,
totalment,
és una mare paraula generacional.
Tenim
una cosa generacional. Jo ho veig, perdoneu, que jo els esmento, els meus nebots, que estan entre els 20 i els 30... Uh-huh. No accepten humor si no hi ha un risc.
Interessant.
I, el mateix Manel, els seus companys, han fet monòlegs, alguns que jo els he anat seguint per la xarxa, no els he vist personalment, però el dia que m'ho diguin hi aniré, en el que assumeixen molt risc, saps? O sigui, assumeixen molt risc i jo crec que el públic és el que els hi demana. Per tant, estem en un element... complexa, la decisió era valenta de fer aquesta aposta, però jo crec que el risc era inevitable i que podia passar alguna cosa era inevitable. Dit això, aquest és un negoci en moviment i passen coses constantment. I ha passat aquesta, simplement. Jo, si una pregunta, et faig un comentari.
Sí, sí, no, jo estic d'acord amb el comentari. Evidentment, nosaltres, justament perquè hi ha aquest canvi de generacional, és perquè hem optat per aquest tipus de programes, que tenia riscos, ja ho sabíem, però ho teníem perfectament pactat amb la productora, quins límits no podien passar, i aquest l'hem passat. Escolta, si em perdoneu, és que m'estan esperant al Parlament...
Ep, pala!
No,
perdó, una cosa, Siegfried, només una última cosa. Moltes gràcies, repeteixo, per donar la cara, per explicar-te, i per molestar aquest matí al món a RAC1. Gràcies, una abraçada molt forta, fins molt aviat, Siegfried.
Una abraçada,
que vagi, gràcies, adéu. Són Siegfried Gass, director de TV3, que ha volgut explicar-s'hi, cosa que agraeixo molt, perquè ens entenguem, i tots que el coneixem, els que el coneixem més o menys, sabem una cosa, que és que Siegfried Gass no vol, perquè ens entenguem, no vol ser com és a dir, Vicent Sanchis, que Vicent Sanchis és tertulià. Mm-hmm. O sigui, era un director tertulià. El Siegfried és director periodista, perquè ens entenguem. El Vicent també és periodista, però el Paul Vicent aquestes coses li agradaven
i
el Siegfried no. I el Siegfried no.
I el Siegfried no.
Jordi, t'he de dir que m'ha agradat molt, però molt, Molt. Aquesta frase que has utilitzat, de que la generació dels teus nebots, que és una generació que va de 30 cap avall, no accepta l'humor si no hi ha risc.
Sí, no hi ha un risc.
Només el Siegfried també ho...
Considera una mostra d'intel·ligència. Sí. Per què? Perquè també hi ha un punt nihilista en tot això, és evident.
Però
ha...
perdona, Glòria. No.
Cris,
hi ha alguna... Bueno, si hagués tingut temps, també m'hagués agradat demanar-li al Siegfried. Primer, si s'ha posat damunt la taula a la gent del programa, al mateix Manel Vidal i a la direcció del programa, l'opció de rectificar. Jo crec que el dret a rectificació hi ha de ser i potser el programa ni se'l planteja, però no sé si se'ls ha donat l'opció de dir, mira, escolti'm, ens vam equivocar i potser aquí vam passar la línia. El debat sobre els drets dels límits de l'humor, hosti, és un debat que fa molta mandra i és molt llarg, que sempre que jo he entrevistat un humorista i li pregunto, em diu, sisplau, no em facis aquesta pregunta, perquè... Ells segurament et diran que no n'hi ha, però TV3, com deia el Siegfried, és una tele pública i, per tant, toca moltes sensibilitats. Jo ara penso en el Valle Semanita, d'ETV. Tele pública, també, on allà s'ha fet humor de coses gravíssimes. Gravíssimes. I aquí sí que no hi ha el salt generacional que diu el Jordi Bosch. Fa molts anys que funciona Vaya Semanita. I feien humor de coses que a mi moltes vegades em generaven molta incomoditat. Sí, ETA.
Amb terrorisme, eh?
ETA. I amb morts d'ETA. I em generava molta incomoditat, no? Llavors, anem a l'arrel del que deia, que és els límits de l'humor. N'hi ha d'haver o no n'hi ha d'haver? Clar que ja se sap qui és la sotana, el tipus d'humor que fan. Jo me'l miro, el Zona Franca, m'agrada, trobo que és un programa arriscat, que és molt diferent de tot el que es fa a TV3, i moltes vegades me'l miro i dic, ai, o sigui, ara en aquests moments deuen estar tapant-se els ulls, tapant-se les orelles, allà dalt els despatxos.
Però això passa amb la sotana, si tu obres la sotana i dius, sí, clar, perquè és una altra generació per començar, i perquè la gent ha de demanar això, però és que escolta'm, estan, ja ho deia als 8, al límit del Codi Penal.
Total, sí,
al límit,
sí.
Però escolta'm una cosa.
Però saps què passa?
Però és que la llibertat d'expressió s'acaba al Codi Penal.
Sí, però saps què passa? Que també és veritat que potser ens hauríem de començar a plantejar si no estem banalitzant el concepte del feixisme. A mi m'han dit feixista fent el fax. O sigui, arriba un moment que a qualsevol cosa se li diu feixisme. I no pot passar. No podem estar parlant de l'independentisme com del nazisme, com això que comentaves aquest matí, no?, d'aquests anuncis durant l'època del procés, ni tampoc se li pot dir feixista a qualsevol persona que no pensa com tu. Hosti, és que de veritat, comencem a controlar una mica, perquè jo crec que el tema del feixisme és molt seriós, ha provocat molts morts, i no podem estar banalitzant el feixisme. Ara, emmarquem-ho tot dins del tema de l'humor. Es pot fer humor de tot? Doncs un cop haguem respost a aquesta pregunta, tindrem la resposta de si el que va passar l'altre dia al Zona Franca és tan condemnable o no, més enllà del llibre d'estil de TV3, que crec que això és una cosa que va a missa, clar.
Jo crec que aquesta és la ratlla, el llibre d'estil de TV3, clar. És a dir, tot això no tindria cap mena de sentit si en comptes d'estar parlant d'una televisió pública estiguéssim parlant d'una televisió privada. Podries condemnar, criticar, no m'ha agradat aquest programa que l'esborri, no el penso veure, però com ha explicat el Siegfried, aquest programa i aquests humoristes van entrar en un pacte acordat. És a dir, sí, com bé ella ha dit, tots sabem el que és la sotana, però la sotana també sap el que és TV3, i si no ho sabia, quan van signar el contracte, els hi van explicar, i els hi van dir, bé, això no és online, això no és el vostre format habitual, és un altre lloc. Dit això, jo estic amb la Cris, no hi ha límits a l'humor. Si TV3 vol fer una aposta, jo crec que l'ha de fer, perquè TV3 o fa una aposta per atreure el públic més jove, per fer coses diferents, per no sortir del programa, i no ho dic en despectivament, perquè precisament és el segell de qualitat de la casa, el típic programa de TV3, informatius, de qualitat, reposats, tranquils, doncs possiblement a l'últim dels espectadors tancarem la porta i llavors d'aquí uns anys ningú mirarà TV3. Però qual cosa és obligació de la direcció de TV3 buscar nous formats que triguin amb noves formes de fer, com bé deia el Jordi Bosch, noves generacions. Noves generacions que estan acostumades a veure un tipus d'humor que sí, que és trencador, perquè es fa normalment i molt sovint utilitzant la xarxa, i a la xarxa ningú et posa un candau, ningú et diu això no ho facis, és el públic que li agrada o no li agrada. Llavors, si tu contractes gent que està acostumada a aquest estil, per molt pacte que hi hagi, jo crec que el director de TV3 ho ha reconegut, un dia passarà això, i estàvem, jo crec, tots preparats.
Però
ara, que la conseqüència hagi de ser un acomiadament, aquí és on jo veig...
Clar, aquesta és la
història. Aquí és on se m'encén la bombeta, a mi. Perquè que hi hagi un debat,
humor,
que hi hagi un pollastre, que no sé què, que en parlem, però que la conseqüència sigui, no, miri, vostè no pot treballar més aquí. A mi aquí se m'encén una bombeta, perquè em sembla una reacció increïble, com ve a dir la Cristina, escolta'm, hi ha mil maneres de fer-ho. El propi Manel pot dir, escolti'm, jo no crec que siguin... És un humor utilitzant un gag, i això és el meu... És igual. Però l'acomiadament...
Aviam, tenim l'Ernest Folch i també tenim en Jordi Bosch. En Jordi volia dir alguna cosa. Jordi, endavant.
No, només volia dir una cosa, i és que també vull... Les relacions entre les cadenes i les productores, o bé les companyies productores, o bé els directors dels programes, o diríem els artistes o professionals, periodistes o no, que són els responsables dels continguts, han canviat amb el temps. O sigui, si tu truques en Xavier Cerdà, dels més personatges de la televisió d'aquest país, que va fer 8 anys Cròniques Marcianes i Marques i 2 números més, et dirà que ell va viure en un marge de gran llibertat el seu programa. Si tu truques a un altre dels grans personatges, a l'Andreu Buenafuente, l'Andreu Buenafuente s'ha fartat de fer monòlegs en els quals tenia que assumir algun risc. i produïa la resistència també, vull dir que l'Andreu el Terrat, llavors també et poden explicar, diríem, aquesta evolució entre el que era fa 15 anys, 17, 18, 20 anys en Xavier Cerdà plantejant el programa del dia amb una cadena que al final deia, bueno, doncs jo he comprat el programa d'en Cerdà i el programa d'en Cerdà és així. I com va evolucionant, i t'ho pot, bueno, t'ho pot explicar molta gent, quan les cadenes comencen a entrar més, perquè al final deixen de ser com grans contenidors de continguts i volen ser, per entendre'ns, un diari. Vale? Un diari que té les seccions diferents i, per tant, manen sobre tot. Tant, això és un tema que també és molt professional, però també està sobre la taula. Per tant, provoca una tensió diària. És a dir, no és que l'escaleta es vegi, és que es discuteix. Per tant, no podem valorar-ho tampoc amb un paràmetre periodístic. El director del diari de La Vanguardia, del periòdic, el Diari de Girona, quan llegeix un article pot dir no m'agrada, això hauries de canviar. O aquest titular no va per aquí. És a dir, hi ha un marge d'actuació. I per tant, això s'ha incidit i de més cada cop més. I després una cosa, i acabo. Truca a tothom, pressionant.
Ui, o sigui,
en fi, tothom, Tothom, i per tant, que li agradi o no li agrada, i per tant, una de les parts de la gent que té responsabilitat, una de les feines, és saber modular això i saber i entendre quan ha de cobrir les espatlles de la gent a qui tu li has fet confiança per fer una feina en determinada línia. I quan entens que no li has de cobrir perquè ha estat deslleial amb tu i amb el que li has encarregat. I que és una línia fina. I que, per tant, poden haver-hi opinions diverses. Evidentment, la solució que s'ha acabat amb tot això no és bona per TV3. No és bona. Fer fora una persona que has fet confiança perquè no ha sortit bé una cosa, no és bona. O sigui, no és un èxit.
Són tres quarts.
Però és una contradicció de la vida, una més.
Són tres quarts de deu, arres foc.
Va, jo recull una mica tot el que s'ha dit. Jo diria, jo començo...
Aquest debat és vell. Home, ui, és els límits de la llibertat d'expressió.
L'hem tingut aquí moltes
vegades. I d'aquí 20 anys, si encara hi som, encara el tindríem,
L'hem tingut aquí moltes vegades.
Així avança la llibertat d'expressió. Així avança. Fa 30 anys o 40, aquest mateix debat era sobre coses infinitament més lleus.
I que el director de TV3... Doni la cara. Estaràs d'acord o no estaràs d'acord? Però que el director de TV3 pugui posar-se el telèfon i doni la cara, això és...
Estem modulant la llibertat d'expressió amb aquests debats.
Jo digues, jo crec que és intolerable el GAC i és intolerable que se'l faci fora. O sigui, per mi és inexplicable. I, de fet, jo li he fet la pregunta en el Siegfried, que és veritat que està molt bé que hagi donat la cara, i segueixo sense entendre la seva resposta. Sí, jo veig que se'l fa fora gairebé com una venjança, o gairebé per cobrir-se. Per cobrir-se davant del merder que vingui i que vindrà. I em sembla molt injust. Anem al GAC. El GAC per mi és intolerable. Això no és, no és humor, perdoneu. Això és banalització del nazisme. I no és veritat. Discrepo de tots vosaltres. No hi cap tot. No hi cap tot...
Bon debat.
No hi cap tot a dins de l'humor. Aquesta és la meva opinió. I estic dient que em sembla superinjust que es faci fora.
No ho hem dit aquí cap tot a dins de l'humor.
Per mi no hi cap tot, i per mi la llibertat d'expressió, que és un dret bàsic importantíssim, no és el bé suprem. No és el bé suprem per mi. El bé suprem és el respecte. El respecte està per sobre de la llibertat d'expressió. I dir-li a un partit polític el que sigui, equiparar-lo amb una esvàstica és una falta de respecte tan bèstia, però no, a més és una falta de respecte a les víctimes del nazisme.
Bueno, la banalització.
I que algú no tingui el criteri de veure això, home, per mi, o sigui, és molt bèstia. I encara us diré una cosa. Sigui l'humorista que sigui, quan tots els gags van sempre en una sola direcció, no és humor. És una línia editorial. Ho dic perquè... tots sabem que aquesta gent que han fet aquest humor no haurien posat l'esvàstica relacionada amb Puigdemont, oi que no? Oi que no els hi venia de gust fer això? No, fas l'esvàstica amb els que són els teus enemics de la teva ideologia, cosa que em sembla perfecta que la tinguis, però clar, quan tots els gags van en una sola direcció, és quan es veu el llautó. Això també val per Telemadrid. Telemadrid aplica, sí. aplica un criteri, per què? Perquè ja li va bé que els independentistes s'associin amb els nazis. En canvi, aquests de Telemadrid no associaran mai.
Però hem sortit de l'amor i estem parlant de propaganda.
A Telemadrid no associaran mai el nazisme amb l'Ayuso. A que no ho farà mai. És a dir, quan tu només te'n rius de la gent amb qui no estàs d'acord o que són dels teus rivals polítics, se't veu el llautó. I llavors, reitero, no entenc per què TV3 ha fet fora el Manel Vidal, però entenc que a veure d'aquí a qui ens agradaria associar-nos, a veure'ns associats amb una esbàstica. Crec que, que llavors estaríem tots d'acord que...
Sí, totalment. Doncs ja però està. Insisteixo, que crec que hauríem de saber si s'ha donat l'opció del dret a la rectificació, que crec que no ha estat així, i després i el que et deia, la banalització del feixisme. O sigui, és que estem arribant a un punt en què si hem de diferenciar si en humor sí que es pot i en la resta de situacions no, doncs aleshores es marcaran uns límits.
Jo crec que l'Ernest obre una via molt interessant, que és la banalització, que deia la Cris també, del tema del feixisme, i els límits de la llibertat d'expressió. És a dir, els límits de la llibertat d'expressió s'acaben al Codi Penal.
Per mi una mica abans.
Però,
és un debat. És un debat. És un debat. Perquè fins i tot... Perdona, Jordi, perdona, Glòria, només un incís. Si... Imagina't que el gag d'ahir fos legal. Jo igualment pensaria que no s'ha de fer. Per tant, per mi, és una mica el sentit comú, és una mica abans, perquè una esvàstica, Jordi, és el límit. És el límit. És el límit. Però fins i tot, sí, que legalment, per mi, hi ha un pas anterior.
Parlem d'una diferència entre propaganda, opinió política i humor. Perquè els tres tenen diferents estàndards de llibertat d'expressió. El que estem parlant quan parlem de Telemadrid, o quan, efectivament, no sé qui ho deia, em sembla que ho deies tu, Cristina, quan des de l'independentisme es tilla de nazis els espanyolistes i des dels espanyolistes de nazis els independentistes, això és política, opinió política, propaganda en el cas de Telemadrid, perquè és propaganda pura. L'humor està tres carrers més enllà, perquè té un altre estàndard d'humor. Sempre s'ha dit, i és cert, que no explica ningú millors cometes acudits sobre l'Holocaust que els jueus. I això és cert. Jo que tinc per una part de la família jueus per aquell costat, ells ho poden fer, ells sí que ho poden fer. I fan acudits sobre l'Holocaust. És increïble. Quan tu parlaves de la incomoditat amb Valla Semanita, que jo també he seguit molt com a programa, i que a més admiro moltíssim, jo he vist algun gag sobre terrorisme que a mi m'ha gelat el cor, que he pensat, uau, això hem d'entrar... Però escolta'm, l'humor sempre va... Per què? Perquè l'humor, i això t'ho explicarà qualsevol gran especialista, és el disruptor. O sigui, al fons, la llibertat d'expressió és un procés. Està en construcció constant. La llibertat d'expressió que tenim ara no té res a veure amb la que teníem fa 20 anys, que la que n'hi havia 80 i la que tindrem d'aquí 20. Perquè està en construcció perquè és un consens, la llibertat d'expressió. És un consens. Per exemple, ara s'ha trencat una part d'aquest consens i hem decidit eliminar de la llibertat d'expressió certes coses, com per exemple l'humor amb homosexuals, amb dones i amb disminuïts psíquics. José Mayuste, de Martes y Trece, fa poc amb una entrevista, es queixava amargament de que, clar, ara no podem fer humor dels marietes i de les dones, llavors què farem? Doncs escolti, més humorista, busqui, efectivament. No és que no en puguis fer, perquè la societat on estàs ja no tolera que facis humor en rienta. Escolta'm, quan jo era petita, la tele pública, perquè tampoc n'hi havia moltes més, es feia humor de la gent que tenia un problema físic, dels coixos, dels paralítics, però... dels marietes, per descomptat, i de les dones. Doncs bé, la llibertat d'expressió és un consens en moviment, en moviment. I llavors, diferenciem publicitat, propaganda, política i humor. L'humor sempre va a tres carrers, perquè sí. L'humor és el que va davant donant cops de puny contra les parets per tombar-les.
Però que vagi tres carrers més enllà, que estic d'acord amb el que estàs dient i que s'ha de diferenciar el que és crònica política, del que és humor, del que és actualitat, del que és tot això, no vol dir que en nom de l'humor es pugui dir tot.
No, però per això parlem de les repercussions. És a dir, i torno al que jo havia dit a la primera intervenció, que aquest gag és polèmic, que està fora de lloc, perquè no parla del partit, eh? Potser el pitjor del gag és que parla dels votants del PSC. Potser aquesta és la part més dura d'aquest gag, no? Que ha de generar debat, que ha de generar això mateix, perquè en el fons estem decidint nosaltres i molta més gent al carrer, nosaltres tenim un micròfon, però la gent al carrer, al bar, a les escoles, on sigui, està decidint si aquest gag passa o no passa, si l'accepta o no l'accepta. Però que la conseqüència d'això sigui l'acomiadament d'un professional...
No, això estem d'acord, totalment d'acord, però jo tinc una altra pregunta, Glòria. Si aquest gag amb una esvàstica s'hagués dirigit als votants, per exemple, independentistes, la reacció d'una part de l'independentisme hauria estat la mateixa? No.
No,
oi que no.
I viceversa. Per això.
I viceversa.
Però perquè sí. Agafem...
Per tant, l'humor va molt bé quan és a favor
no,
teu.
No, perquè l'utilitzes com a propaganda.
Quan és en contra teu no ens agrada.
Perquè l'utilitzes com a propaganda.
Un moment, això que diu, l'Ernest, perdona Jordi, això que diu l'Ernest...
No, és humor.
És molt interessant... Però quan ho mires amb finalitat política,
clar,
quan ho mires a través dels ulls de la xarxa,
com a
per
propaganda.
Exemple, que és, si tu t'ho mires en perspectiva de les xarxes o del Twitter, o t'ho mires en perspectiva política, doncs evidentment canvia, ja veuràs com canvia tot. Ja veuràs com canvia tot. Però
almen,
també, és a dir, al revés també, és allò de la política, no? Que té aquesta cosa, aquesta cosa... Tu pots dir, a mi el gag m'ha agradat, no m'ha agradat, a mi no sé què, no sé quantos... Vull dir... A mi, jo l'he dit, no és el millor gag que ha fet el Manel Vidal, de les 8 a la seva vida, però primer, tu ja sabies a qui fitxaves. Però... Està molt bé, Siegfried Gras, quan també em va contestar, diu, però ells també sabien on anava.
Clar,
que
està exacte, molt bé. És que és una
tele pública. Està molt bé, que està molt bé. Està molt ràpid, per
ser.
És veritat, perquè se la sabia, aquesta. No, perquè és veritat, ells sabien on anaven també. Però és veritat que la broma, el Manel, és així. Bueno, jo el conec perquè l'escolto i perquè l'he sentit a la sotana. Ah, no. És a dir, hi ha una límit de la... Hi ha molta gent, entre cometes, damnificada per la sotana, les barbaritats que han arribat a dir.
Però quan les dius des de TV3, que és la tele pública, que abasta totes les ideologies...
Sí, però arribarà un moment... Perdó, també, Cris, tens tota la raó, però arribarà un moment que amb el nom de la televisió pública i de la ràdio pública arribarà un moment que farem programes, diguem-ho que aviam, que hauràs d'anar... amb el que deia abans, amb xiruques...
Sí. No, jo penso que no. No és veritat.
Però aquí hi havia un pacte, ja ho ha dit el director de TV3, amb aquesta productora es va parlar i es va dir, escolta'm, això no és la sotana, això és TV3, etc.
Jordi Bosch, perdó, Jordi, deies.
No, jo, a veure, jo, veus, ara faré una broma que pot ser mal interpretada en totes les bromes.
Atenció!
Com que ell... Jo no el conec, però tenim amics comuns. Com que ell és de Sal i jo soc de Girona, i Sal i Girona som germans perquè estem enganxats als dos municipis, he de tenir una simpatia natural, lògicament. Però vaja, bromes a part. Jo he seguit coses que ha fet i et puc dir que, evidentment, hi ha una càrrega ideològica, però jo els he vist en ell repartir per tot arreu, vull dir, repartir bastanta canya, no només cap un sector, no? Això d'una banda. De l'altra, jo crec que ara... A veure, el conflicte és inevitable, val? I al final la capacitat... De trobar sortides a aquests conflictes són inevitables. Jo crec, a veure, jo no crec que la decisió millor, jo no dic la correcta perquè ja s'hauria un judici d'intencions, no, però la millor pel programa, per TV3, per tot, no és aquesta, evidentment. La millor és intentar... diríem, acabar el procés. És a dir, quan passa alguna cosa, aquí ha sortit el director de TV3 i ha dit la seva, potser el programa també havia de dir la seva, saps?
Sí, home, pues,
i això és una transparència. Jordi, jo crec, perdona, que la manera estem, de resoldre-ho...
Jordi,
i si és inevitable...
Perdona, ho estem intentant,
escolta,
eh?
Escolta, te'n vas, ja està.
Ho estem intentant, Jordi? El problema que hi ha és que... No. Ja et dic jo que el Manel està dormint. Com... A veure, el Manel... No. És una... Vaja, això em diuen, Fonts coneixedores, sí. Em diuen que deu estar dormint, però a mi m'agradaria molt parlar amb el Joel o parlar amb el Manel, parlar amb el director del programa, ara perquè no la seva versió, cony, clar que
ara, la Cris ho deia, és a dir... Home, jo crec que la manera d'acabar, ha parlat el director de 3, no és tant que parlien, és que el programa hagués estat capaç de trencar el cercle i assumir, o aclarir, o saber on estem. Vaja, potser encara la liaríem més, no?
No, però jo crec que tens tota la raó,
que seria una manera d'abordar això, no?
Més humor
aquí
acabaria d'arreglar l'humor. És a dir... treure'l del terreny de la repressió, de l'acomiadament, del Parlament, de tota aquesta bogeria que estem fent, perquè en el fons, jo torno a dir, l'humorista és el que va davant donant cops a les parets a veure si les trenca. Llavors, tornem-ho en aquest entorn. Jo crec que seria perfecte que tornessin a fer un altre gag que se'n riguessin d'ells mateixos, dels que els han criticat, dels que els han dit que sí que ho has fet molt bé, perquè també hi ha gent que diu, gran gag, m'encanta, torneu-lo a fer, que se n'en riguessin de tot, que és la seva feina. Traiem del terreny de la propaganda i de la política aquest humor, sense treure la càrrega de política que té, i tornem-ho al seu entorn.
Però aquí, Glòria, també hi ha una... Hi ha dues qüestions. La primera, que és com xoca la qüestió de l'antisistema i el sistema. Com xoca la sotana i la zona franca. Hi ha un moment que has de decidir si ets ser antisistema en el sistema és molt complicat. I això també ha aflorat en aquest programa. I, de fet, el Sigrid, en la conversa que hem tingut tan interessant...
Dit,
de
fet, els van bridar, estaven bridats
al programa. Bridar un imbridable és en si mateix, ja és un impossible, i de fet...
Si ho accepta ell.
I de fet, ja...